Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui el nou president del Parlament, escollit fa escassament una setmana, inicia la ronda de contactes amb els partits polítics per tal de saber si cap d'ells es presentarà de cara a una possible investidura el proper dia 25 de juny i, sobretot, si té els suports necessaris. De moment, però, Salvador Illa, per part del PSC, que va guanyar les darreres eleccions, ja ha anunciat que demanarà al president de la cambra més temps per consolidar la seva opció a la presidència. No sabem què farà Carles Puigdemont, que ja va anunciar que també volia presentar-se a un debat d'investidura, tot i que els números, de moment, no sembla que li donin ni a ell ni a cap PSC, que s'hauran de remengar per aconseguir els d'una esquerra amb un procés intern complicat i mirant més de cara al novembre que de cara a Sant Joan. Tot i això, el president del govern espanyol ja ha tirat l'ham en aquest sentit, començant a parlar de la possibilitat d'un finançament singular que la pròpia esquerra va posar sobre la taula. La pregunta és si aquest finançament singular vol dir el mateix per les dues parts i s'acosta més a un concert econòmic del tipus basc o navarrès o s'acosta més a una dotació més gran del finançament que seria el que planteja el PSOE. Sigui com sigui, les negociacions seran complicades en tot aquest sentit i encara a dia d'avui no és gens descartable una repetició electoral amb campanya reduïda que ens portaria a la primera quinzena d'octubre. Queda, però, encara una setmana llarga perquè s'iniciï el compte enrere i el rellotge es posi en marxa. I en política, no diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, encara que hi hagi sequera. Passa un minut de les 8 del matí, repassem els principals titulars d'aquest dimarts 18 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I comencem els titulars per una darrera hora. Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
I és que els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta de la seva mare diumenge a Barcelona.
Sí, els fets van tenir lloc al cap de setmana, 6:45 de la tarda, al districte de Ciutat Vella. Els agents van rebre l'avís al 112 per tal de desplaçar-se a un domicili situat al carrer del Carme i a l'interior. Va ser quan van trobar el cos sense vida de la dona de 68 anys. Hores més tard, els Mossos van detenir el fill de la víctima de 42 anys, que és el principal investigat a hores d'ara per aquest crim. La Divisió d'Investigació Criminal ja ha obert una investigació per tal d'esclarir aquests fets.
I ara, si en plana política, Salvador Illa aposta per no optar a la investidura la setmana vinent i fer-ho més endavant.
Sí, el primer secretari del Partit Socialista ha assegurat que necessita més temps per aconseguir un acord progressista. Ho ha manifestat poques hores abans que el president del Parlament, Josep Rull, comenci la ronda de contactes amb tots els partits polítics per decidir el candidat. A banda de Salvador Illa, també hi opta Carles Puigdemont, però cap d'ells a hores d'ara té els suports garantits.
I per la seva banda, el PSOE suposa el concert econòmic per Catalunya, però saber a més finançament.
Els socialistes descarten la proposta d'Esquerra d'oferir a la Generalitat la clau de la Caixa per recaptar el 100% dels impostos. Els republicans exigeixen un finançament a l'estil basc, mentre que el PSOE proposa una reforma del model de finançament que tingui en compte les singularitats de totes les comunitats autònomes.
I tot plegat arriba en ple conflicte intern Esquerra Republicana per renovar la cúpula del partit.
Uns 500 militants ja han signat un manifest sota el lema Reactivem l'Esquerra Nacional. Els signants defensen que el projecte del partit ha tocat sostre. Han signat el text per demanar una renovació general del partit i creuen que cal obrir el partit a nous membres polítics.
I a l'Audiència de Barcelona continua el judici per la violació d'Igualada. Avui està previst que declarin 15 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació.
Tot plegat després que aquest dilluns poguéssim escoltar la versió dels camioners que van trobar la víctima i també dels amics que estaven amb ella a la discoteca. Van ser els últims que la van veure abans de patir aquesta agressió sexual.
Anem cap a plana esportiva. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Els Boston Celtics són els nous campions de l'NBA.
La franquícia de l'ES ha reconquerit el títol de la NBA i ja suma 18 anells, convertint-se així en l'equip de la Lliga Americana de Bàsquet que més vegades ha aixecat el trofeu. En aquestes finals s'ha imposat els Dallas Mavericks.
I a l'Eurocopa de futbol, victòria de França en el seu debut al campionat.
La selecció favorita, actual subcampiona del món, s'ha estrenat guanyant 0-1 a Àustria. Mbappé es dubta pels següents partits després de trencar-se el nas i haver d'abandonar el partit. Aquest dilluns dilluns també s'han jugat el Romania 3, Ucraïna 0 i, amb sorpresa, l'Eslovàquia 1, Bèlgica 0.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem del campionat del millor sushi d'Espanya que es va fer ahir a la Llotja de Mar de Barcelona. Després explicarem un fenomen astronòmic que passarà en les pròximes setmanes i que podrem veure a ull nu durant uns quants dies. I acabarem la Carabé escoltant Olivia Rodrigo, que avui toca al Palau Sant Jordi amb totes les entrades exaurides des de fa molt de temps.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 5 minuts que passen de les 8 del matí, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb alguns núvols a les comarques de l'extrem sud, també comarques del nord del país, però aquesta nuvolositat a poc ha d'anar desapareixent, tot i que de cara a la tarda apareixeran noves nuvolades, especialment cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i no descartem que aquests núvols puguin deixar escapar algun ruixat de caràcter feble i aïllat. Pel que fa a les temperatures, avui, com les deia, una mica més altes. Temperatures que dependran molt d'allà on estiguem, perquè a la costa les màximes no passaran dels 25 graus, però amb humitat i, per tant, amb xafogor, mentre que a les comarques de l'interior aquestes màximes aniran dels 28 als 32 graus, i a les comarques del Pla de Lleida fins i tot poden ser una mica més altes aquestes temperatures. Per tant, una jornada de molta calor arreu de Catalunya en aquestes últimes jornades de la primavera. Pel que fa a les temperatures ara mateix, tenim 21 graus a Tarragona, 20 graus a Barcelona i a 19 a Lleida, 17 graus a Girona, i de cara ara demà esperem una jornada amb força més núvols. De fet, demà, a partir de migdia, el cel es taparà a molts punts de Catalunya i demà a la tarda tornarem a tenir ruixats i tempestes, principalment Pirineu i Prepirineu, però a última hora no les descartem a les comarques de Barcelona i també a les comarques de Girona. A la resta del país també a última hora del dia podria arribar a caure alguna gota, i és que a partir de dimecres i també dijous seran dies d'inestabilitat amb precipitacions que podran ser pràcticament generals a tot Catalunya. Les temperatures llavors baixaran una mica respecte a les dels últims dies.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem, com sempre, cap al RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Retencions d'hora punta ara mateix a la xarxa viària es concentren a punts habituals com la 2, són 9 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, Sant Joan d'Espí, també 5 quilòmetres de la B23 de Molins i complicacions a la C32 a Viladecans i a Esplugues arribant a Barcelona. També a la C31 hi ha 4 quilòmetres de cua des de l'aeroport fins al Prat, i a la C58 han citat el tram de Sant Quirze, 7 quilòmetres també a Montcada cap a la Trinitat, i a la P7 a Barberà cap al nord, i a la B20 hi ha 2 quilòmetres de l'altitud a Santa Coloma. A la mateixa ronda dalt també hi ha l'embús habitual des de Nou Barris fins a Horta, i a la ronda litoral hi ha retenció al Bon Pastor cap al nord i des de Sant Adrià. Són 8 quilòmetres en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. 8 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanauja, què tal? Bon dia.
Hola, hola.
A qui li donem el bon dia un dia com avui?
Doncs mira, bon dia pel jovent que ja pot agafar el time.
Al compàs del xacatxà, del xacatxà del tren, que gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor...
Aquesta nit al Sant Jordi Olivia Rodrigo, però jo us porto al Consorcio.
Perquè
hi hagi un contrast i tot estigui equilibrat. Escolteu que des d'aquest dilluns està operativa la pàgina web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per apuntar-se... Aquest és el Ministeri de...
Sí, sí, sí. Del saco aquell.
Val, perfecte. Doncs mira, doncs podeu entrar per a, no per que us insultin, sinó per apuntar-vos al programa Estiu Jove, si és que sou joves, evidentment, de descomptes per viatjar en tren i autocar aquest estiu, per conèixer món, per anar amb motxilla, per tocar la guitarra als parcs, doncs tot el que us vingui de gust. Els joves entre 18 i 30 anys que vulguin beneficiar-se dels descomptes han d'entrar a la web almenys 24 hores abans de comprar els bitllets i obtindran un codi únic per aconseguir-los. Atenció, que el govern espanyol hi destina, el bo d'Òscar Puente, 130 milions d'euros, ni més ni menys, una pasta perquè viatgi el jovent. I els descomptes són els mateixos que l'any passat. El 90% en viatges en autocar, de serveis regulars, i en mitjana distància ferroviària convencional, i el 50% l'Interrail, de 10 dies en 2 mesos, l'Interrail. Molt bé. També tindran descompte el 50% els viatgers en trens avant i en els de llarga distància i alta velocitat, en aquest cas amb un màxim de 30 euros per bitllet. Aquí posen un màxim perquè tampoc s'emocioni massa la gent. Està bé, està bé. Bueno, doncs mira, ja tenen aquest descompte, ja poden fer les seves rutes d'estiu.
Vitamines aquest matí, a qui li donem?
Doncs mira, anem cap a Alemanya perquè ahir va jugar i es va lesionar amb una lesió de nassos Kylian Mbappé. Mbappé, el flamant fitxatge de les forces del mal, no va poder acabar els 90 minuts en el debut de França a l'Eurocopa d'Alemanya després d'un xoc frontal que el va fer sortir del camp amb el nas ensangonat i trencat, roto el xaval, molt goretot, molta sang allà. El davanter gal va impactar amb un rival als instants finals del partit i no va poder seguir perquè estava atordit. Ai, estava atordit, ja se li veia, estava fatal. Mbappé sembla ser que pateix una fractura de nas i serà operat en les properes hores en un hospital de Düsseldorf, segons avança el diari francès L'Equip. Veurem si pot tornar a jugar amb la selecció en aquest torneig o no, si es pesa alguns partits, ja veurem. Però des d'aquí vitamines i una pronta recuperació perquè arribi al Madrid i comenci a sembrar el terror.
I a qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui?
Pues ja veuràs, a Rosa Peral. I és que el juzgat d'instrucció número 5 de Tarragona ha tancat la investigació sobre la donació del cotxe i la meitat de l'habitatge de Rosa Peral al seu pare per presumptament evitar pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez, recordem, la víctima del crim de la Guàrdia Urbana. Es tracta de la casa de Vilanova i la Geltrú que Peral compartia amb el seu exmarit i de la qual s'hauria volgut desfer, almenys en part, per poder-se declarar insolvent. La magistrada diu que els fets són constitutius de delicte i demana les parts que es pronunciïn sobre la possible obertura de judici per a aquest cas. Per tant, sembla que anirà a judici un altre cop, la veurem a la banqueta dels acusats i males notícies per ella. Bueno, males notícies. Sembla que va fer molt malament les coses. Ja. Se les va trobant. En fi,
ai,
Joan.
Digue'm.
No, que si la Peral torna a judici i tan acostumada com està, és fàcil que li acabin preguntant allò de...
¡Ordenó usted el código rojo!
La caravana, l'informatiu.
Dotze minuts que passen de les 8 del matí i avui us comencem explicant aquesta darrera hora, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home relacionat amb la mort violenta de la seva mare diumenge a Barcelona.
Sí, els fets van tenir lloc al vespre al districte de Ciutat Vella. Els agents van rebre un avís al 112 per desplaçar-se a un domicili situat al carrer del Carme. A l'interior va ser quan van localitzar el cos sense vida de la dona de 68 anys. I hores més tard, els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir el fill de la víctima de 42 com a principal investigat. La divisió d'investigació criminal ja ha obert, per tant, una investigació per esclarir tots aquests fets.
I ara sí, en plana política, Salvador Illa aposta per no optar a la investidura la setmana vinent i fer-ho més endavant. El primer secretari del PSC i candidat a la presidència del govern ha afirmat aquest dilluns a la nit que no anirà al primer intent d'investidura previst pel 25 de juny perquè assegura que necessita més temps per aconseguir un acord progressista. Són declaracions del líder del PSC a Hora 25 de la cadena SER.
Voy a concurrir a la investidura y le voy a decir al presidente del Parlamento de Cataluña que necesito más tiempo para armar la única manera que a mi juicio puede hacer viable esta legislatura, que es armar una mayoría progresista integrada por mi formación política, por Esquerra Republicana y por los Comunes, que suma 68 de los 135 escaños del Parlamento de Cataluña. Necesito más tiempo para poder armar esta mayoría progresista, la única que puede hacer viable esta investidura.
Y es que actualmente Salvador Illa considera que hay tres mayorías aritméticas posibles, una amb PSC i Junts, que al seu parer no és viable perquè els de Carles Puigdemont diuen que volen repetir eleccions, segons explica Illa. Una altra amb PP i Vox, però el socialista ja es va comprometre a no fer res amb l'ultradreta. I una altra amb Esquerra i Comuns, la que escoltàvem ara, i que és, segons ella, l'única políticament viable.
I és que ho ha manifestat hores abans que el president del Parlament, Josep Rull, comenci la roda de contactes amb els partits per decidir quin candidat té més suports per presentar-se al debat d'investidura previst per d'aquí una setmana. Els dos candidats que hi opten són el del PSC, Salvador Illa, com dèiem, i el de Junts, Carles Puigdemont. I hores d'ara, cap d'ells té garantits els suports necessaris. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Comença el compte enrere perquè Rull anunciï quin candidat proposa per sotmetre's a la investidura sense que hi hagi cap certesa sobre si serà Illa, Puigdemont o cap dels dos. El PSC diu que la seva prioritat és teixir una majoria amb Esquerra i els Comuns, mentre que Junts confia també en tenir el suport d'Esquerra i que el PSC s'abstingui. Els republicans de moment no es decanten ni per un ni per l'altre, a l'espera de com vagin les negociacions que hi ha d'haver aquesta mateixa setmana. Amb tot, la portaveu del partit, Raquel Sans, anima els dos candidats a presentar-s'hi, encara que no tinguin els suports garantits.
Demanar al PSC i a Junts per Catalunya, a Junts per Catalunya i al PSC, que exerceixin la responsabilitat que els ha atorgat les urnes en aquestes eleccions, una responsabilitat que passa per ser capaços de configurar les majories necessàries per poder sotmetre's a un debat d'investidura, i creiem que és hora també de saber quin és el projecte per Catalunya i quin és el projecte de legislatura que tenen tant, en aquest cas, el PSC com Junts per Catalunya.
Sans recorda que Pere Aragonès fa 3 anys va presentar-s'hi, tot i no tenir garantit el sí de Junts. Ara bé, tenint en compte que Esquerra vol sotmetre un acord amb el PSC a la militància, tot fa pensar que potser dijous no s'haurà tret l'entrellat de res.
Gràcies, Judit. Sigui com sigui, avui es reuniran amb el president del Parlament els partits que tenen menys representació parlamentària. Júlia.
Sí, la primera passada pel despatx d'audiències de Josep Rull serà la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, serà a partir de 1:15, i a les 2 ho farà el president dels Populars a Catalunya, Alejandro Fernández. També aquesta tarda està previst que Rull es vegi amb les diputades de la CUP, Laia Estrada i Pilar Castillejo, i demà dimecres es reunirà amb Albert Batet de Junts, Salvador Illa, el guanyador de les eleccions del Partit Socialista, i Rull tancarà aquesta ronda amb els dirigents d'Esquerra i diputat Josep Maria Jové i Marta Vilalta.
I el mateix dimecres o el dijous, Rull té previst poder anunciar ja si creu que algun diputat pot tenir els suports necessaris per ser investit i, per tant, nomenar un candidat a la investidura prevista inicialment per al dia 25 de juny.
Sí, si finalment considera que cap candidat està en condicions de presentar-s'hi, Josep Rull convocarà el ple, serà per al mateix dia 25, l'endemà de Sant Joan, per celebrar un acte que serà equivalent a un debat d'investidura, fent així, per tant, que corri ja el temps enrere per esgotar el termini que portaria una eventual repetició electoral.
I mesos després de la proposta de finançament singular per Catalunya del president en funcions Pere Aragonès, la polèmica s'ha tornat a obrir en plenes negociacions. El PSOE suposa el concert econòmic, però saber a més finançament per Catalunya.
Sí, la portaveu socialista Esther Peña ha rebutjat aquest dilluns que el seu partit estigui a favor del concert econòmic per Catalunya, però sí que s'ha obert a donar més recursos al territori. I és que el partit insisteix que cal una millora del finançament de les comunitats autònomes. Sigui com sigui, el finançament singular per Catalunya s'ha convertit en la condició per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. El que tot sembla indicar a hores d'ara és que, tot i fer servir la mateixa terminologia, no s'estan referint al mateix. Per una banda, els socialistes parlen d'una reforma del model de finançament que tingui en compte les singularitats de les comunitats autònomes, mentre que els republicans a hores d'ara demanen un concert a l'estil basc i que la Generalitat, per tant, recapti tots els impostos. Una proposta que el PSOE ja ha rebutjat. Els republicans acusen Pedro Sánchez de fer un embolic de tot plegat i li reclamen que l'executiu català tingui la clau de la caixa.
I ronda de contactes a banda. Els militants d'Esquerra, que han signat el manifest per demanar una renovació general del partit, creuen que cal obrir el partit a nous membres. Així ho resumeix Jordi Molinera Poblet, alcalde d'Altafulla, i un dels 5.000 signants. Són declaracions a l'Estel Migdia.
Esquerra Republicana som un partit que tradicionalment ens nodrim molt de nova gent, doncs, sobretot que ve del món local. Tenim una situació, doncs, que no és la que ens agradaria tenir, no? un daltabaix electoral, i per tant és obligatori que el partit engegui mecanismes de renovació amb idees noves, amb gent fresca, amb nous impulsos per reactivar el partit.
Precisament sota el lema Reactivem l'Esquerra Nacional, els signants defensen que el projecte del partit ha tocat sostre.
Consideren que després d'una dècada de creixement que va culminar amb la presència de Pere Aragonès, el primer president de la Generalitat d'Esquerra, després del franquisme, ara consideren que cal aire fresc per reflotar el projecte. Molinera defensa que el debat intern és positiu pel partit.
I és evident que la militància, des de les eleccions catalanes i també des de les europees, té una pulsió, no? Té un interès en cap a on va el partit. Cal que d'alguna manera fomentem aquest debat intern, que jo crec que ens enriqueix, no? Ens fa un partit viu, participatiu i molt dinàmic, i per tant, doncs, no només el president Junqueras, sinó tota la resta de militància ha de dir la seva. Som un partit assembleari. Volem que la militància, doncs, participi activament en la renovació d'aquest partit.
Un debat que ha de culminar el 30 de novembre quan se celebri el Congrés Nacional d'Esquerra i que ha de servir perquè precisament els militants votin una nova cúpula del partit que prengui el relleu a Oriol Junqueras i Marta Rovira.
I per cert que Esquerra Republicana ha denunciat als Mossos d'Esquadra haver patit un ciberatac que ha afectat part de la base de dades del mateix partit.
S'ha donat a conèixer ara, però es va produir durant el cap de setmana i va afectar diverses dades personals. Segons la formació, els darrers mesos els atacs s'han multiplicat i assenyalen que això coincideix amb l'aprovació de la llei d'amnistia i també amb les eleccions catalanes i europees. Concretament, expliquen que des de l'11 de maig, és a dir, el dia abans dels comicis catalans, han rebut, atenció, més de 2 milions d'atacs informàtics. Esquerra Republicana apunta que aquest últim ha estat el més compromès.
I canviem de qüestió perquè l'Audiència de Barcelona continua el judici per la violació d'Igualada. Avui està previst que declarin 15 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació. Ahir va ser el torn dels camioners que van trobar la víctima, també dels amics que estaven amb ella a la discoteca, els últims que la van veure abans de patir l'agressió. En té més detalls en Pau Massip.
La víctima era viva, però estava en estat de xoc. Així ho van explicar els camioners que la van trobar.
Estava consciente. Yo le dije, ahora viene la ambulancia. Y decía, no.
Estava mig desnuda. Sí, estava tot ple de sang. A terra, el cos li sortia sang per la boca, pel nas. Estava tot ple de sang. Hi havia un toll molt gran de sang.
De fet, era tal l'estat de xoc de la víctima que això és el que li va dir a l'amiga que l'acompanyava la nit dels fets quan ella va visitar-la a l'hospital.
Me dijo que no recordaba nada, es más, me pedía a mí que si le podía refrescar un poco porque ella no sabía nada. De hecho, que cuando despertó me dijo que se pensaba que estaba ahí por otra cosa, porque había bebido mucho y no se acordaba. O sea, tampoco sabía muy bien por qué estaba ahí.
Una situació que ha permès que no declari en aquest judici, sinó que es veiés per vídeo la declaració que va fer durant la fase d'instrucció. Ahir també van declarar els amics que van veure la noia a la discoteca abans de patir l'agressió. Van explicar que la víctima havia begut una mica, com qualsevol que surt de festa, però que no s'havia passat. De fet, una amiga va parlar amb ella per telèfon i va notar que ja li havia passat la borratxera. S'havien de trobar a l'estació de tren, però la noia ja no va arribar-hi. L'acusat, que a petició de la defensa declararà al final del judici, la va interceptar a mig camí. Avui declaren els agents que van analitzar més de 150 càmeres de videovigilància i que va permetre identificar l'agressor.
Gràcies, Pau. 22 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I per la seva part, la CUP culminarà el seu debat intern batejat amb el nom Procés de Garbí amb una assemblea nacional el 21 de setembre.
Així ho ha anunciat el grup promotor, que ha estat pilotant aquests mesos la fundació del partit i que ha assegurat que l'objectiu és aconseguir una CUP més gran, més forta i també més referencial. És la portaveu Maria Gordillo.
Aquests quatre pilars que nosaltres plantegem a la nostra ponència passen per aconseguir una CUP gran, forta i referencial, per augmentar la consciència, l'organització i l'articulació de la classe treballadora, el treball per la generació i l'augment del conflicte com a palanca de transformació des de tots els fronts de lluita i la disputa per l'hegemonia i el sentit comú.
El partit busca rellançar el moviment independentista i augmentar també el conflicte amb l'Estat. Totes aquestes qüestions es desgranaran a la ponència que el grup motor ha dissenyat amb les aportacions també de la militància. El text es proposa també que el Secretariat Nacional allargui el seu mandat de 2 a 4 anys.
Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha retornat al jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona la investigació contra l'exconsellera de Salut i exdiputada d'Esquerra al Parlament, Alba Vergés, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
El tribunal havia assumit la competència de la causa perquè Vergés, com a diputada, era forada, però després de les eleccions del 12 de maig ja no té cap càrrec públic i per això retorna el cas al jutjat ordinari inicial. Una causa que està oberta pels delictes de prevaricació i contra els drets dels treballadors. Vergés va declarar voluntàriament el mes de gener al jutjat d'instrucció abans que el Tribunal Superior de Justícia assumís aquesta causa. En el procediment, recordem-ho, que també estan investigats l'aleshores secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, així com l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, l'exdirector del CatSalut, Adrià Comella, i també l'exdirector dels serveis del Departament de Salut, Xavier Rodríguez.
I sobre l'amnistia, avui el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, fixarà el criteri de la Fiscalia davant el Tribunal Suprem a favor de la llei.
I ho farà un cop acabi la Junta de Fiscals de Sala convocada per debatre la discrepància entre la seva posició a favor d'aplicar la llei a tots els condemnats i també investigats pel procés i la dels fiscals al judici, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno, que consideren que la malversació no és amnistiable. García Ortiz espera rebre el suport majoritari dels 38 membres de la cúpula fiscal que assistiran a aquesta trobada, però té la potestat d'imposar finalment el seu criteri i, per tant, rellevar els fiscals del Suprem en cas que no estiguin disposats a defensar aquesta posició.
I, d'altra banda, el líder popular Alberto Núñez Feijóo ha apressat el president espanyol Pedro Sánchez a traslladar-li una proposta definitiva sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial per poder reactivar les converses a Brussel·les les properes setmanes. Ho ha dit així.
Estamos a disposición de la Comisión de proseguir esas conversaciones y todo aquello que sea avanzar en la independencia judicial, el Partido Popular lo firmará, y todo aquello que sea retraer y profundizar en la politización del Poder Judicial, el Partido Popular no lo suscribirá.
Malgrat l'ultimàtum de Pedro Sánchez per arribar a un acord a finals d'aquest mateix mes, Núñez Feijóo es nega a acceptar-lo i insisteix a tornar a la taula de negociació, això sí, sense presses.
Anava a dir la revolució i no la renovació. La revolució és el que està fent el Consell General del Poder Judicial des de fa 5 anys i mig. I encara sobre el Partit Popular, el partit presentarà una iniciativa al Congrés per derogar la llei que estableix les zones tensionades d'habitatge i l'índex de preus del lloguer.
Sí, segons els populars, la declaració de zones tensionades provoca una fugida, diuen, del mercat de lloguer permanent cap a lloguer temporal per esquivar el control de preus. El PP espera que la iniciativa rebi el suport d'altres formacions al Congrés dels Diputats, sobretot ara amb la mirada posada a un partit català, Junts per Catalunya. A més, els populars volen incloure mesures per posar punt final a la impunitat de l'ocupació il·legal.
I el jutge Juan Carlos Peinado ha comunicat a la defensa de Begoña Gómez, dona del president, que la investiga per 2 blocs de documents que no estan relacionats amb la part assumida la setmana passada per la Fiscalia Europea.
I és que el jutge respon a Gómez que només ha passat a la Fiscalia Europea un dels 3 blocs, com deies, dels fets en els que es basa per mantenir les sospites de delicte de tràfic d'influències i de corrupció dels negocis. En una providència, Peinado contesta que el seu jutjat continua investigant 2 blocs que no tenen relació amb els contractes adjudicats a la societat de l'empresari Juan Carlos Barrabés, la part que es va quedar a la instància europea.
I mirem cap a Europa, on els caps d'estat i de govern de la Unió Europea s'han reunit aquest mateix dilluns en un sopar informal per començar a negociar qui ocuparà els càrrecs de les institucions comunitàries.
Els líders arribaven a la cimera amb un consens majoritari, és el de la reelecció d'Ursula von der Leyen com a presidenta de la Comissió Europea. El líder irlandès Simon Harris i el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, consideren que l'Alemanya és una candidata excel·lent. I d'altra banda, els negociadors socialdemòcrates Pedro Sánchez i Olaf Scholz i els populars europeus Donald Tusk i Kyriakos Mitsotakis es reunien abans del sopar per començar a negociar aquests alts càrrecs.
I tornem cap a casa nostra. Associacions de víctimes d'abusos en el si de l'Església no aniran a la reunió de la Conferència Episcopal i la Conferència Espanyola de Religiosos prevista per aquest mateix divendres, una reunió que havia de servir per abordar les reparacions.
La decisió l'han pres 4 entitats convocades: l'Associació Nacional d'Infància Robada, la de Víctimes d'Abusos de Navarra, l'Associació Lulacris i Justice Initiative. Les associacions exigeixen conèixer la quantitat de diners del fons de reparació de la conferència que volen destinar a la indemnització per les víctimes i també els barems d'aplicació, i també demanen saber el termini estimat quan es començaran a entregar aquestes indemnitzacions econòmiques i quant de temps també durarà tot aquest procés.
Unes demandes que ja avançava la setmana passada a l'Estel Migdia en aquesta emissora el president de l'associació Infància Robada, Juan Cuatrecasas.
Si ellos no parten de una premisa que nosotros hemos pedido y creo que es razonable, primero, que se elimine el informe Darluz, porque creemos que es tramposo y que juega con las cifras de un modo poco apropiado, dependiendo de la Conferencia Episcopal, y segundo, que tiene que haber unas medidas concretas de actuación. Entonces tenemos que ver si ellos están dispuestos de una vez a asumir estas circunstancias.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 10 anys de presó al mestre jutjat a principis de març per agredir sexualment durant anys el seu fillastre adolescent i alumne de la Salle de Bonanova.
Uns fets que van tenir lloc entre el 2010 i el 2013, quan el noi tenia entre 12 i 15 anys. Segons la sentència, l'home va aprofitar la condició de professor del col·legi, d'entrenador del futbol del Club Esportiu La Salle i de parella, com deies, de la mare, per agredir sexualment el menor. El text també relata que l'home va aconseguir forjar una relació de dominació i de por, a través de la qual va aconseguir que el nen accedís als requeriments sexuals.
I en clau municipal, el nou alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha fet públic aquest dilluns la reestructuració del govern després de la marxa de l'exbatllessa Núria Marín i el que fins ara era la seva mà dreta, Francesc Balbé.
Quirós estructura el nou executiu en 5 àrees de gestió, amb les quals situa com a prioritats el primer pla local d'habitatge, l'expansió dels espais verds i una millora de la seguretat i també de la convivència. I també assenyala la voluntat de fer un pla integral al territori que forma el Samuntà des de la Torrassa, Pubilla, Cases, i de reforçar també la qualitat dels equipaments i dels serveis públics. El nou alcalde ha sostingut que s'obre una nova etapa a la qual s'ha d'humanitzar la ciutat.
I encara en plana local, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en funcionament 350 refugis climàtics d'estiu, 120 més que l'any passat. Es tracta d'una de les mesures que el consistori ha activat en el marc del Pla Calor 2024, que va començar aquest dissabte i que s'allargarà fins a mitjans de setembre.
I com a novetat, el govern municipal ha incorporat a la xarxa de refugis, parròquies, una quarantena de piscines municipals o de mercats de la ciutat, uns espais que inclouen ombres, fons per beure aigua i també diverses zones d'estada. En parla la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
Mercats municipals, dos espais de la Universitat de Barcelona, espai de la Universitat Politècnica, centres comercials, el de Diagonal Mar i el de Les Arenes, i hem incorporat diversos equipaments culturals. Alguns d'ells, a més, són de caràcter privat, lluïsos de Gràcia, hem incorporat la Fundació de la Festa Major de Gràcia i també hem incorporat algunes parròquies que també s'han acollit i s'han volgut acollir en aquesta xarxa.
Uns refugis, Joan, que funcionaran a l'horari d'obertura habitual de cada equipament i, per tant, un horari que variarà segons cada espai.
I més qüestions, perquè el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, ha explicat aquest dilluns que l'Estat i les comunitats autònomes han acordat crear un grup de treball per revisar el sosteniment econòmic del sistema de dependència.
Varen denunciar que era impossible tindre una bona atenció a la dependència sense un finançament adequat. Hem valorat els esforços que ha fet el govern de l'Estat en els darrers anys, però estem molt lluny de poder garantir serveis de qualitat i salaris adequats a les treballadores del sector de les cures.
En el cas de la proposta catalana, Campuzano ha dit que es defensa un model de protecció i ajuda per les persones dependents i, per aconseguir-ho, ha dit que cal finançar aquesta branca de l'Estat del benestar integrant-lo al sistema de finançament autonòmic, no en un marc propi, com es fa actualment.
Hi ha mobilitat mig centenar de línies de bus de TMB i diverses de bus interurbà i nocturn de l'AMB i de la Generalitat es veuran afectades per la celebració de la Fórmula 1 Barcelona Fan Festival al Passeig de Gràcia aquest dimecres, segons ha informat l'Autoritat del Transport Metropolità.
Repassem quines són. Serà a partir de les 4 de la tarda que quedaran alterades la D50, l'A16, el B15 i també les línies 19, 22, 24, 52, 54, 55 i 67. I a partir de demà, serà a les 11 del matí, també hi haurà afectacions a l'H12, l'X1 i també la línia 7. Totes línies d'autobús recuperaran el seu itinerari habitual a partir del dijous a les 6 del matí.
I atenció, un dia com avui, els taxistes que han anul·lat la vaga que estava prevista després d'arribar a un pacte amb les administracions, que passa perquè plataformes com Cabify o Uber estiguin més controlades. Aquest dilluns a la tarda s'han reunit associacions de taxistes i el Ministeri d'Economia per abordar les demandes del sector.
I també han pactat la formació de conductors a les comunitats autònomes i el govern espanyol també s'ha compromès a estudiar la possibilitat d'introduir la figura de l'operador de transport a l'actual llei perquè les empreses de taxi i VTC hagin de complir la llei de cada territori. I d'altra banda, també han assolit el compromís que hi hagi més sancions a cotxes i motos que circulin pel carril bus o que es plantegi la possibilitat fins i tot de portar càmeres als taxis.
I ja han començat les obres de transformació de la Rambla. En concret, han començat les actuacions als trams entre Santa Madrona, Arc del Teatre Liceu, Liceu Portaferrissa i Portaferrissa Canaletes. El tram entre Colom i Santa Madrona, el primer dels 5 àmbits definits pel projecte executiu, ja estava en marxa i es preveu que estigui enllestit enllestit al llarg del juliol.
Diumenge es van habilitar uns passos provisionals de vehicles per donar accés i sortida als veïns del Gòtic i garantir el pas d'emergències i mercaderies. El pas de vehicles es farà únicament en sentit muntanya en el tram que va des de Colom a la plaça de Catalunya i no hi ha circulació en sentit mar. Està previst que les obres s'allarguin durant 3 anys.
I anem cap al municipi de Roses, a l'Alt Empordà, on la prohibició d'accedir amb cotxe al Cap de Creus començarà aquest any el proper dissabte 22 de juny i acabarà l'11 de setembre. Els vehicles de 4 rodes o més no podran entrar al parc natural entre les 10 del matí i les 5 de la tarda tots els dies de la setmana.
Sí que podran passar, això sí, vianants, bicis i motos. Propietaris, clients d'activitats al parc i treballadors podran accedir amb una declaració responsable o acreditar la reserva. L'objectiu de la limitació és evitar saturacions, reduir l'impacte sobre el medi natural i minimitzar també riscos en casos d'emergència que requereixin activar protocols de protecció civil.
I més qüestions, perquè Comissions Obreres ha cridat els treballadors del Port Olímpic a fer vaga del 22 d'agost al 27 d'octubre, coincidint amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela.
I és que el sindicat acusa la gestora del servei Barcelona Serveis Municipals de represaliar, diuen la plantilla i el comitè de vaga, per haver fet una aturada d'una hora el passat 30 de maig. Així ha afirmat que Barcelona Serveis Municipals ha obert expedient disciplinari a un terç de la plantilla estable de marineria arran d'aquesta protesta. Comissions Obreres ja adverteix que no tolerarà el que considera una agressió contra la classe treballadora i ha anunciat una campanya per denunciar tota aquesta situació.
Per cert, que el judici del petó no consentit de l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jennifer Hermoso després de la final del Mundial que va guanyar Espanya l'estiu passat, ja té data, començarà el 3 de febrer del 2025.
Sí, serà, per tant, d'aquí a 8 mesos, quan començarà la vista oral. Juntament amb Luis Rubiales també s'asseuran al banc dels acusats el llavors director esportiu de la selecció masculina, Albert Luque, l'exentrenador de la selecció femenina, Jorge Bilda, i l'exresponsable de màrqueting de la federació, Rubén Rivera, per les coaccions posteriors a la futbolista. Està previst que aquest judici s'allargui durant 11 jornades i que acabi el 19 de febrer.
I en plena de successos, un motorista ha mort aquest dilluns al migdia en un xoc frontal a Vilanant, a l'Alt Empordà. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident ha passat a la carretera Jeep 5101 en sentit Avinyonet.
Els Mossos d'Esquadra rebien l'avís quan faltaven 8 minuts per la 1 del migdia. Per causes que s'investiguen, el motorista xocava frontalment contra una furgoneta, el conductor de la moto moria i els dos ocupants de la furgoneta resultaven ferits menys greus. El sistema d'emergències els ha traslladat a l'Hospital de Figueres.
I també una dona morta aquest dilluns a la tarda en un accident a la C-28 al terme municipal d'Alt Àneu.
Per causes que també miren d'esclarir-se, el vehicle queia a la via al punt quilomètric 50. A conseqüència d'això, l'acompanyant del vehicle moria i el conductor resultava ferit greu i traslladat a l'Hospital de Tremp.
També us destaquem que els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Tarragona, han intervingut prop de 2.000 peces de roba i calçat falsificats al mercat de Bonavista.
Uns fets que tenien lloc diumenge en el marc d'un dispositiu policial que tenia per objectiu assegurar que els productes a la venda complissin la normativa fiscal i evitar la venda de productes falsificats. En tres parades, els agents van localitzar productes sospitosos i un perit judicial va poder confirmar in situ que eren, com deia, falsificacions. S'han obert 3 diligències per delictes contra la propietat industrial. En total, es van intervenir 1.800 productes que tindrien un valor aproximat de 100.000 euros.
I en cultura, la periodista Alba Gómez Gabriel ha guanyat aquest dilluns el 44è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb la novel·la debut Jo sóc l'última plaça.
Un llibre que explica una història ambientada en una plaça al cor de Barcelona, en una ciutat gentrificada que expulsa els veïns i esborra les persones. La protagonista és l'Abel, una dona que ja no té casa, però que viu a la plaça del Sol. La història de personatges aborda fins a quin punt una ciutat pot arribar a deshumanitzar els seus veïns.
Jo el que crec que he intentat treballar és aquesta idea de que totes acabem sent una mica vulnerables, a totes ens poden passar coses i podem perdre un espai, no? I també aquesta idea de com està deshumanitzant-nos la ciutat, no, ara potser ho parlo així en termes, clar, amb molts matisos, eh? Però com anem pel carrer i hi ha molta gent que no la veiem, no? I com hauríem de canviar aquesta mirada.
La dotació del premi és de 35.000 euros. 116 obres han optat al premi en una convocatòria que, per quart any consecutiu, sobrepassa la mitjana històrica d'obres que s'han presentat.
I el traductor, escriptor i lingüista Albert Jané ha rebut aquest dilluns el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.
Un acte que s'ha fet al Palau de la Música, on Jané ha agraït el guardó i l'ha dedicat als companys que han treballat al llarg de la seva vida la promoció de la llengua catalana. D'altra banda, el president de l'entitat, Xavier Antich, ha reconegut el compromís i l'activisme d'Albert Jané a la batalla permanent per la llengua.
Pràcticament 5 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
A tu, Joan. Fins ara.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Doncs obrim Plana Esportiva. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
Obrim, com dèiem, amb una notícia d'aquesta mateixa matinada. Els Boston Celtics han reconquistat el títol de l'NBA i s'alçan amb el seu 18è anell en tota la història de la franquícia.
Així és, els Celtics han derrotat els Dallas Mavericks per 106-88 en el 5è partit de la sèrie, que ha estat el definitiu després de posar el 4-1 a l'eliminatòria. Amb aquesta victòria, doncs, els Celtics ja són l'equip, com dèiem, amb més títols de la història de la NBA, ja que el nou anell els ha permès desempatar amb el seu altre rival, que són Los Angeles Lakers, que en tenen ara 17.
I en futbol, la jornada d'aquest dilluns a l'Eurocopa d'Alemanya ha acabat amb victòries de Romania, Eslovàquia i França.
Romania ha golejat 3-0 a Ucraïna, mentre que la sorpresa de la jornada ha estat Eslovàquia, que ha aconseguit imposar-se per la mínima 0-1 a Bèlgica. Els belgues els han anul·lat 2 gols, tots 2 obra de Lukaku, un per fora de joc i l'altre per mans. La jornada la tancava l'Àustria-França amb resultat de 0-1 pels francesos, amb un solitari gol en pròpia porta. La selecció francesa està pendent aquests dies de l'evolució de la seva gran estrella, Kylian Mbappé, que ha sortit del camp amb una fractura al nas i es podria perdre almenys els pròxims 2 partits. Avui acabaran de debutar totes les seleccions, és a dir, acaba la primera jornada de la fase de grups amb el Turquia-Geòrgia a partir de les 6 de la tarda i es tanca la jornada amb el Portugal-República Txeca a les 9 de la nit.
I el Barça, Eva Pajó, ja és nova jugadora de l'equip blaugrana.
La davantera polonesa de 27 anys arriba procedent del Wolfsburg alemany i signa per les dues properes temporades. Pajó ve d'una temporada en què ha estat la màxima golejadora de la Lliga Alemanya amb 18 gols en 19 partits disputats i aterra el Barça per reforçar l'equip després de la sortida de Mariona Caldentell.
I continuem de nou en bàsquet perquè Ricky Rubio descarta continuar el Barça la temporada que ve i no tanca la porta a tornar a la penya, el club on es va formar.
Rubio ja va dir després de perdre les semifinals del play-off de Lliga que el Barça va enfrontar contra el Real Madrid que les coses no havien sortit com ell esperava i que necessitava reflexionar sobre la seva continuïtat o no al club blaugrana, que a hores d'ara sembla del tot improbable. Doncs d'aquesta manera la possibilitat de retornar al jugador en tot, 15 anys després agafa pes, el Barça tindria dret a tanteig sobre el jugador, però en principi el club blaugrana no posaria cap problema al respecte perquè Rubio torni al club de la seva vida, que és on es va formar i on es va donar a conèixer com a jugador professional.
I també en bàsquet, el Baxi Manresa ja té substitut per Pedro Martínez a la banqueta del primer equip de bàsquet. El club del Bages ha fitxat a Diego Campo, que signa per 2 temporades.
Ocampo és, de fet, l'entrenador que l'any 2018 va pujar al Manresa a la CB després de superar els play-offs d'ascens. És un tècnic amb molta experiència a les banquetes espanyoles. Ha estat ajudant de Salva Maldonado, de Pedro Martínez, de Manel Comas, de Joan Plaza i d'Ito García Reneses. Com a primer entrenador ha dirigit a la CB al Murcia, a l'Estudiantes, al Joventut i també al Saragossa. El gallec arriba procedent ara del Tizona de Burgos. A nivell internacional, el 2023 va ser nomenat seleccionador de República Txeca, un càrrec que compaginarà actualment amb la banqueta del Baxi Manresa. D'altra banda, també el Joan, l'Uni Girona, ha fet oficial aquest dilluns la renovació del seu entrenador Roberto Íñiguez per una temporada més.
I ara sí, finalment en tenis, Carlos Alcaraz disputa avui la primera ronda del torneig de Queens i ho fa contra l'argentí Francisco Cerúndolo, número 27 de l'ATP, a partir de 2:45 de la tarda.
El murcià comença així la temporada sobre herba després de guanyar Roland Garros fa només unes setmanes en l'últim torneig sobre terra batuda. Alcaraz defensa corona en aquest torneig britànic de Queens, que li ha de servir també de preparació perquè serà el tercer gran slam del circuit ATP d'aquesta temporada. És el torneig de Wimbledon, que comença d'aquí just 2 setmanes i on el tenista espanyol també haurà de defensar títol.
2 minuts clavats i ja arribem a 9:45. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Esnaguixa, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Va, què ens expliques avui a la Carabé?
Doncs mireu, ahir es va fer el Campionat Nacional de Sushi a Barcelona, home, a la Llotja de Mar.
No home, sé, home.
Si ho sabia, us agrada el sushi, vosaltres?
M'encanta.
Molt.
És el meu menjar preferit.
Quin és el vostre sushi preferit?
Un nigiri de salmó flamejat amb...
Jo també. Sí? Jo el mateix sushi preferit. M'encanten els flamejats, està boníssim.
Boníssim. Amb ous de... Sabeu com les hueves de color taronja?
Sí.
Els, no sé com
sí, els ous aquests.
Si sap tot igual.
Teniu unes converses a les 8 del matí?
Boníssim.
Jo menjaria sushi, encara que siguin les 8 del matí.
Gràcies. A mi m'agrada molt, però en fi, tampoc.
Però no tens un sushi preferit, el que ja dius. Aquest sempre el demano.
No, 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 el que portin. Ja
home, el de tonyina. Un bon sushi de tonyina o...
sashimi. Que piqui una mica.
Ah, molt bé.
Això és que ja s'ha de posar...
Una miqueta de wasabi.
Wasabi.
A mi m'encanta el wasabi.
Sí. I si el podeu aconseguir de la mateixa planta, ratllant, molt millor que el del potet. Molt bé.
En fi, Campionat Nacional de Sushi de Barcelona. 8 persones es van enfrontar durant tot el dia per descobrir qui és el millor sushiman. Sí. 8, eren els 8 finalistes de tota Espanya.
Jo dubtava, ara no sabia si era campionat de gent que fa sushi o de gent que menja sushi.
No, no, de gent que elabora sushi.
Home, Judit, arriba a haver-hi un campionat de gent que menja sushi i no ens has avisat?
Jo hi vaig, eh? Jo hi aniria.
M'enfado, jo també.
En fi, 8 persones, eren els 8 finalistes de tota Espanya. O sigui, ja s'havien fet, doncs, diguem-ne, les semifinals, etcètera, etcètera. Total, 8 persones per trobar el millor sushiman d'Espanya. I es diu sushiman, eh? No m'ho estic inventant, es diu sushiman.
I si és una dona que guanya?
Doncs mira, no hi havia ni una dona participant. Oh. Ni una dona. Jo he vist la fotografia i m'he quedat així, de pasta de moniato.
Em sembla molt malament.
De pasta d'arròs.
De pasta d'arròs. Sí. Sí, sí, ni una dona, la veritat. En fi, una professió totalment masculinitzada.
Sí, és veritat. Ara que ho penso, la gent que... És veritat, no es veuen dones fent sushi.
No, no. Des d'aquí fem una crida a les persones...
Els que fan tenen tot el sistema perfectament al cap, eh? Bim, bam, bim, bam.
Bim, bam, sí,
home,
fan ràpid.
Es necessita molta metodologia.
Sí, sí.
Ahir els passos no...
T'hauria de descobrir... Com te n'alegres quan descobreixes un nou restaurant bo de sushi, eh?
I ve de preu, perquè aquestes coses... Sí?
Sí.
Això és el que
sí,
més costa amb el sushi.
A veure,
sushi,
digues que ens ho apuntarem.
No, si volen, que paguin.
Ah, d'acord.
Bueno, però per privat.
Ja t'ho diré després.
Exacte.
En fi...
Jo he dit algun dia anat preguntant per ahir.
Sí,
sabeu?
Jo ja ho sabeu, jo pregunto.
Jo soc... Si algú necessita consells per menjar bon sushi, dirigiu-vos, adreceu-vos cap a mi.
Vaig anar al que em va recomanar.
Que està molt bo.
Està bé,
veus?
Sí. Està molt bé, sí.
Adreceu-vos a doña Rogelia, que...
També et dic, a mi en general qualsevol sushi... A veure, no sé que sigui molt cutre.
De
qualsevol...
gasolinera has provat?
No, aquest no l'he provat. Però
qualsevol no, sushi m'agrada. A mi quan l'arròs està allò... Ja. És més arròs cubat que una altra cosa.
És que visualment ja veus. Uf.
Però que costa molt fer un bon sushi. Mira, ara us explicaré...
N'hi ha, per exemple.
Doncs no t'hi posis.
No, però ara us explicaré una anècdota rapidíssima. Per un aniversari meu de fa uns quants anys vaig anar a un sushi que té com una estrella Michelin, com el món del sushi.
Un sushi amb estrella Michelin.
Sí, no sé amb estrella Michelin, com en el món... Com si hagués guanyat aquest campionat.
Van amb katanes.
Caríssim.
Una estrella katana.
Caríssim, però caríssim. No tinc 100% sent la corroboració, però jo l'endemà estava a urgències amb una intoxicació alimentària.
A mi em va passar això, un sushi,
i
no vaig poder menjar sushi durant anys.
A mi no em van dir, no em van poder assegurar que era per culpa del sushi, però clar, justament la nit anterior per sopar m'havia menjat un, vull dir, sushi, a més no poder,
Jo l'altre dia vaig cometre, pensant en intoxicacions, l'altre dia vaig cometre la imprudència de fotre'm un glob de gazpacho d'ametlles abans d'anar a dormir.
Home, retorna molt, això.
Et va passar una nit increïblement fotuda.
En fi.
El gazpacho que pujava i baixava. Surt ja! Deixa'm dormir. Collons. Bueno, va, el campionat, el sushi.
El campionat, sí, tornem amb el sushi. És un campionat que és la seva tercera edició. Fins ara s'havia fet només a Madrid i aquest any s'ha portat a Barcelona i està organitzat pel grup Balfegó. Llavors, durant tot el dia d'ahir a la Llotja de Mar es van fer tallers, formacions, moltes activitats per tots els restauradors, tant els que facin sushi com els que volen iniciar-se, no?, en el món de... en l'art de fer sushi, perquè és un art.
Digue-ho, Judit, digue-ho.
Llavors hi havia tallers sobre tall i aprofitament de la millor tonyina
cuina vermella, tallers de com elaborar el millor sushi amb tonyina, e iniciació al món del sake, l'art dels ganivets japonesos o els secrets de la cuina kaiseki.
Perdona, però el grup del favor no és el de les tonyines vermelles, sí, de la Mella Mar?
Sí, clar, exacte, per això organitzen, i de fet tots els sushis que es feien eren amb la tonyina del favor.
Ai, mare meva, que bo!
Tonyina vermella. Tonyina boníssima.
No passa res, me'ls menjo les sobres.
Ja tenim el caprici del dia, avui menjarem sushi.
Sí, tant de bo. En fi, hi havia, per tant, hem dit que hi havia 8 xefs, hi havia 2 que eren de Barcelona, un era un xef del restaurant Kitsune, a Barcelona, i l'altre del restaurant Oscuro. No sé si heu tingut la sort en aquests dos restaurants.
Un restaurant Oscuro,
Oscuro, sí. Llavors...
Oscuro.
Kitsune.
Que has d'entrar amb la linterna del mòbil. Il·luminante.
Kitsune sushi.
Llavors, 700 persones es van reunir ahir per fer aquests tallers, per mirar el campionat. Hi havia molta gent, fins i tot hi havia el cònsol general del Japó a Barcelona, que es diu Akiko Shikata.
Com, perdona?
Akito Shikata.
Akito?
Akiko Shikata.
Akiko. Ui, no et caurà bé tu. No,
Akiko no...
I els guanyadors van ser, de primer, en Sergio Solís, que d'un restaurant que es diu Takumi, a Màlaga. Aquest va ser el guanyador del millor sushiman d'Espanya.
Mira, últimament a Màlaga passen coses, eh?
A Màlaga,
sí. Si voleu anar a provar aquest sushi, haureu d'anar fins a Màlaga. Llavors, el segon va ser un de Barcelona, l'Oscuro, que dèiem.
Ah, sí?
Restaurant Oscuro. Veus? I del xef Brendan Ferrero Cassidy.
Uf.
Llavors, si voleu anar a provar també aquest sushi, ja ho sabeu, el restaurant Oscuro. I el tercer guanyador va ser en Bastián Fuentes, del restaurant Saixo, a Madrid. Per tant, tenim Màlaga, Barcelona, Madrid, els millors sushiments d'Espanya.
Però els campions, Màlaga, eh?
Jo ja m'estic mirant els restaurants.
He vist una fotografia del sushi que va fer en Sergio Solís per guanyar el concurs.
El de Màlaga, eh?
El de Màlaga, sí, el que va quedar primer. I a la fotografia hi havia un osomaki de tonyina, un uramaki de chutoro i negitoro, que és la part més cara de la tonyina, i un fotamaki tradicional, que són d'aquests que tenen l'alga al voltant.
Sí.
Sabeu?
Sí,
doncs
sí.
Aquest. La veritat és que fa molt bona pinta el plat, eh?
Estava pensant, tu que ets experta en sushi, pràcticament, Judit.
Molt.
Heu provat mai el sushi de la carn wagyu, la més cara i la més bona,
no,
diuen?
No, no l'he provat. No l'he provat, però m'encantaria. Diuen que és increïble, sí, sí. Que es desfà el paladar.
Confesso que tot el sushi que he provat és perquè hi havia una oferta. 2x1, 30%, coses així. Perquè si no, és que no pot ser.
Vaja.
Perquè a casa la gent és també fanàtica, i si anem al 5, imagina't el pico que et deixes.
Un pack familiar. A veure, també sempre tens l'opció de fer sushi a casa, el que passa que és molt complicat.
Ui, mira, jo tinc un kit de sushi molt, i encara no l'he estrenat, i fa ja un o dos anys que tinc allà guardat. Me l'han regalat, clar, perquè m'agrada cuinar, però clar...
Amb tota la intenció, però
sí,
que no
està en
cas.
Ho faré, algun dia ho faré.
Perfecte, convida.
En fi, què va guanyar el millor sushimen? Va guanyar 3.000 euros, un viatge per dues persones a Japó,
oh,
i un kit de ganivets japonesos.
Que són caríssims.
No està, que són caríssims, són... Això, no està gens malament, aquest premi.
El premi està molt bé.
Al Japó hi ha un dels carrers més famosos a tot Japó, que és un carrer on només venen...
sushi?
No, ganivets o sushi.
Ganivets.
Preu mitjà 600 euros.
D'un ganivet?
Sí, perquè al final la clau de tot és com talles la carn o el peix o el que sigui. Depèn del que vulguis.
Bueno.
Sí, són molt, molt cars. En fi, canvi de tema, ara passem a una notícia completament diferent, una notícia del món astronòmic, perquè tots els astrònoms estan expectants, perquè resulta que en qualsevol moment d'aquests dies i setmanes que venen hi haurà una gran explosió termonuclear a l'espai. Explosió termonuclear a l'espai. Serà una explosió tan intensa que farà aparèixer una nova estrella al firmament que podrem veure nosaltres a ull nu des de la Terra durant uns dies.
Ah, sí?
Sí, vull dir que tot serem totalment conscients. Fixa't. Del que està passant.
Però tinc entès que el problema és que no saben quan succeirà.
Exacte, no saben.
Hi ha un munt d'astrofísics.
Sí.
Sense dormir.
Sense dormir, amb l'ull nu, però molt, molt vermell, no?
Exactament. Sí, en teoria diuen que passarà durant els propers setmanes, però realment no se sap exactament quan passarà. Llavors, pot ser que passi durant l'estiu, pot ser que no passi també, i pot ser que passi d'aquí un any i estiguin un any sense dormir.
Què passa justament quan pestanyeges? Saps?
Però l'estrella es podrà veure només durant uns dies, la nova estrella.
Sí, l'estrella aquesta es podrà veure durant uns dies, sí. Llavors, ho ha informat la NASA d'aquest esdeveniment, ha dit que això, que podria passar en qualsevol moment i que provocarà...
Hi ha gent prou intel·ligent.
Sí, gent que no dorm.
dormi, que està molt atent al cel.
Totalment, sí, sí. Llavors, això provocarà que puguem veure doncs, aquest estel de forma temporal, perquè normalment no es pot veure mai. És un esdeveniment únic que només passa cada 80 anys i, de fet, consta per escrit que es va poder observar el 1866 i el 1946.
46...
80, ai, 66, 46, per tant, hauria de ser el 26, no?
Però el 1800, eh?
1866, o sigui, suposo que va passar abans, però que hi hagi escrit clar, és el 1866 i el 1946.
Cada 80 anys.
Ah, exacte.
Com a mínim han de passar 80 anys des de que es veu.
Aquestes coses sempre me les perdo. Hi ha un eclipse, tal, jo no veig res.
Vau veure les aurores boreals de fa una setmana?
No. Tampoc,
jo tampoc.
I el dia següent estava tothom emocionat.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí.
Em va fer una ràbia. Dic, mira. A mi també, la veritat. Jo no entenc per què no ens en vam enterar.
No ho sé.
No van avisar, eh?
No van avisar gaire.
És que no es va avisar,
a posteriori.
Sí, no. Ja. Van avisar, però clar, van avisar els típics meteoròlegs, que ningú els hi fa gaire cas.
Els típics meteoròlegs friquis.
Que dius, no, es veuran... I tampoc ho van dir, es veuran aurores boreals, sinó devia ser com, demà hi haurà un episodi d'un terme científic Jordi que ningú Miralles. Entén, i tothom
dient,
va fer...
No, que hi haurà aurores boreals. Anda, calla, Jordi, com no van haver aurores boreals
sí,
aquí?
Sí, en Catalunya.
Sí, cai.
Hem d'aprendre d'aquesta situació i fer més que els astrònoms,
sí, sí.
Ai, en fi, doncs això, que tots els astrònoms estan esperant a veure quan passa aquest esdeveniment, perquè així també podran estudiar-ho al detall, perquè, clar, el que dèiem, és un esdeveniment que només passa cada 80 anys, per tant, quan passi...
Miralles, com a experta en
coses
d'astrologia, quina diferència hi ha entre una explosió nuclear i una termonuclear? endavant, Judit Vallès. Escoltem.
A veure, si analitzem la paraula
analitzem
termo...
La frase? Venga.
Analitzem la frase. Termo és del...
Està molt calenta, no?
Està sí. Molt calenta, doncs això deu ser...
A mi em recorda unes aigües termals, saps?
Analisi... Exacte, doncs aquesta deu ser la diferència.
L'anàlisi més cutre salchichero que he escoltat sí, en la
sí.
Meva vida.
Doncs sí, molt bé, Vallès, anem a la musiqueta. Sí que és termonuclear, eh?
Qui és aquesta?
Li encanta la Judit. La coneix tota
molt,
la vida.
M'encanta. Olivia Rodrigo, que
no,
avui...
I no vas aquesta nit?
El... No vaig, malauradament.
Per què?
Perquè, mira, no va aconseguir entrades.
Les entrades es van esgotar rapidíssimament. O sigui, és un concert que es fa avui al Palau Sant Jordi, d'Olivia Rodrigo, i que no queden entrades des de fa moltíssim.
No va ser el concert que va fer ella com una gimcana... que anaves, tenies que solucionar uns, no?, com unes preguntes, algo així. No era entrar i comprar. Havies de fer unes quantes històries.
Ah, sí?
Jo, bueno, no sé, eh?
Ai, no ho no. Sé, estic perduda,
crec, sí, estic pensant, eh? Diria, Rafa, no me la jugaria al 100%, però diria que no era el de l'Olivia.
Val, igual.
Sí. Ja me'n record, o sigui, ara no m'està sortint el nom, però sí que és cert que hi havia un concert que per tu, per tal d'aconseguir com la possibilitat sí. D'accedir a les entrades, que no garantia que les poguessis aconseguir, havies de passar per un...
Però no era el cas. Bueno, l'Olivia Rodrigo.
Olivia Rodrigo, sí, avui actua al Palau Sant Jordi, el que dèiem, eh? Les entrades es van esgotar des de fa moltíssim temps. De fet, les entrades he vist que anaven dels 150 als 200 euros, o sigui que Olivia Rodrigo
jo vaig.
Vas?
Ho dius en sèrio?
A replegar la meva filla, que és la que té l'entrada.
Sí o no? La preadolescent?
Pensava que l'acompanyaria.
L'adolescent.
Quants anys té, a veure?
15.
I 15 anys ha d'anar amb un adult, eh?
I va amb un adult.
Ah.
I no ets tu, l'adult.
No sóc jo. Jo, vaja. Per sort, em vaig
escapar. Tu
que per sort, sí. És una crac, Olivia Rodrigo.
Perfecte, doncs, a gaudir-la. Jo aniré a repetir.
Sí, és un artista superjove de fer
rap. És de les artistes.
Tant de bo m'haguessis dit que anaves al concert.
Vaig, però a repegar l'Helena.
Està bé. Hi haurà molta gent. No, és una de les artistes més joves que ha aconseguit com més premis de ser la persona més jove convidada al Met, a la Met Gala, entre altres.
Sí, sí, sí. La veritat és que és un artista molt, molt gran. Ha guanyat moltíssims premis, entre els quals, per exemple, hi ha 3 premis Grammy. També va guanyar com a millor compositora de l'any el 2022. El 2024 també l'ha guanyat 7 premis Billboard Music, 4 premis MTV Video Music, 5 certificats multiplatí, en fi, moltíssims mm-hmm. premis. Llavors, aquesta és la gira del seu segon àlbum, que es diu Goods, i que va treure al setembre. I ara, si voleu, escoltem una de les cançons que més va triomfar d'aquest segon disc, que es diu
aquesta.
Vampire.
M'agrada molt aquesta cançó.
És molt bonica.
I sona així.
Thank you. give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. No better.